10 minuts aproximadament i arribarem al punt de les 11 del matí. Josep Tomàs, molt bon dia.
Bon dia, Àlex Guiterer, et trobo molt canviat.
Mira, és la segona persona doncs, que en dos dies em diu Àlex.
Aquesta broma, aquesta brometa, no?
No.
Pobre Àlex, que el tenim una veu que feia
patir,
eh?
Feia patir i no l'hem enviat cap a casa.
Clar, ben fet.
Que es recuperi i que dilluns tornem-hi i a per totes.
Clar, clar.
Josep, què tenim per avui? Perquè jo sempre et pregunto el mateix. Suposo que avui hem d'anar amb la línia.
Amb la línia, sí, sí, anem amb la línia. Doncs, de fet, mira, fem una mica de repàs del que ha estat la setmana, meteorològicament parlant, i també doncs, parlem una mica del que ens espera per aquests propers dies, dins del que és la situació meteorològica, i també farem un cop d'ull al programa d'aquesta tarda, si els senyors del Consell General ens ho permeten. No sabem.
Jo crec que sí.
Sí.
Si m'ho preguntes això dijous que ve...
Ostres, sí, tinc por, eh? Divendres.
Veus? Ara ja m'he equivocat. No, dijous que ve, cap problema.
Cap problema.
Però si tinguessis problema divendres que ve...
Malament rai,
et diria, tens molts números que...
Que no hi hagi programa, no?
Perquè la setmana que ve serà intens.
Doncs bé, amb la vènia dels senyors del Consell General, que esperen que hi hagi programa... Doncs mira, avui tenim un programa del Tor, comencem per aquí si et sembla, que està força interessant. Parlarem amb el senyor Antoni Ferrero, que és una de les persones que porta tot el que és la gestió de l'àrea metropolitana de Barcelona en quant a temes mediambientals, canvi climàtic, gestió de, diguem-ne, de corredors verds, degut a que parlem amb ell perquè el nostre company, el nostre amic, en Roger Soler, ens va fer una trucada dient que a Cornellà de Llobregat li havien donat un premi a la Comissió Europea com a ciutat mediambiental que s'estava gestionant de manera molt, molt correcta, no? I gràcies a això, doncs, a la Comissió Europea els ha donat un premi i ara estan fent una sèrie de jornades. Avui han començat i demà, qui vulgui anar-hi, doncs amb aquesta ciutat, doncs també encara es fan una sèrie de ponències molt interessants sobre canvi climàtic i sobre gestió mediambiental dintre de les ciutats, i això ens serveix una mica per lligar-ho també amb Andorra. Doncs com està funcionant la nostra gestió mediambiental a les ciutats de menys de 100.000 habitants, com és ara Cornellà de Llobregat. I parlarem amb ell justament per preguntar-li el per què els hi han donat aquest premi i una mica com funciona tot el tema de gestió mediambiental a les grans ciutats. El tema de lligar doncs, l'extraradi de les ciutats que són més verds amb l'interior de la ciutat. No?
Que comença a ser més perjudici... ja més complicat.
Menys verd.
Sí, exacte.
Una mica, no? I es veu que doncs, els experts, les persones expertes que han anat a diferents ciutats de menys de 100.000 habitants han decidit que Cornellà de Llobregat doncs, li hagin atorgat aquest premi per la sostenibilitat en quant a medi ambient que tenen doncs, amb aquesta ciutat i els corredors verds que estan funcionant en aquella àrea i, diguem-ne, una mica el futur que s'esdevindrà al llarg d'aquests propers anys en aquesta zona. Clar, quan anem cap a Barcelona l'únic que veiem són fàbriques, però sí que si ho mirem des del Google Earth una mica es pot mirar amb diferents el 2004, 2005, 2015 i ara doncs, fins al 2018 arriba. Pots anar mirant fotografies d'un mateix lloc i si es veu que doncs, com va canviant una mica. I ens apuntaven amb un correu electrònic que ens van enviar per fer-nos aquesta notificació que fins a un 72% d'aquesta ciutat està en zona verda. Per tant, que els edificis i zones, diguem-ne, d'asfalt només representa un 30%. Al contrari del que pots pensar normalment, no? Quan vas amb
sí,
una...
és que és curiós, sí. Perquè ara que ho comentaves, no? Que a la perifèria, no? De les grans ciutats és quan s'ubiquen, com bé deies, no? Les indústries, fàbriques, i que això doncs, es prenen el que
sí, clar, la contaminació,
veure,
sí.
La contaminació, i clar, i dius...
S'està no, reconvertint.
Que s'està reconvertint i, en canvi, doncs, al centre de la ciutat o en la ciutat en si, de cada poca indústria n'hi ha, per no dir que és nul·la, concentrem doncs, una bona part de contaminació.
Sí, contaminació sobretot dels vehicles, no? I també de mobilitat, que això doncs, també és un tema que recalca molt la Comissió Europea en aquest aspecte. La mobilitat, que també s'està treballant molt a Andorra, i aquí, doncs, en els diferents informatius, és un tema recurrent que se'n va parlant, no?, de la mobilitat, tant a la neu, tant com quan hi ha molta gent, molts turistes, com ens movem, utilitzem transport públic, etc. Doncs es veu doncs, que aquesta ciutat compleix totes aquestes normatives i les ha superat amb escreix, i per això doncs, li han donat aquest premi, i a partir d'aquí doncs, parlarem d'aquesta situació. I després també l'altre tema que tenim, que és força interessant, que sembla que el 9 de setembre del 2019 hi ha un meteorit que és a costa cap a la Terra,
ai,
la teoria del meteorit, i que sembla que ha de creuar, diguem-ne, la línia, diguem-ne, que fem al voltant del Sol, creuaria per on nosaltres la Terra hi passa. Aleshores, és com... És una mica per parlar d'aquest tema dels meteorits, en veritat parlarem dels meteorits amb Sergi Càrceles, de què són, on estan ubicats i llavors probabilitats d'impacte contra la Terra, no? Una mica ja que ha sortit aquesta notícia. Però l'únic que vull recalcar és que ara fa uns mesos això no se sabia i ara ha saltat aquesta notícia. Per tant, allò és que diem, és molt difícil que un meteorit impacti contra la Terra. És molt difícil, però no és improbable, perquè hi ha molts objectes que estan a l'espai que els telescopis no els detecten perquè són petits. I aquest és un d'ells que ara s'ha descobert i ho han dit. Què és el que passa?
No doncs... farem alarmisme, no? Tampoc.
No, però és un fet. És un fet. Només fa falta mirar la Lluna, que està plena de cràters. És evident que no té atmosfera i, per tant, els meteorits que entren a la Terra, un tant per cent elevadíssim es desfan. Però si és una mica massa gran, doncs no s'acaba desfent. A l'any 2005, crec, o, perdó, 2010, ara no me'n recordo bé, o 13, 10 o 13, a Rússia van poder veure amb imatges que van captar com va entrar un meteorit a la Terra i va fer esclatar vidres d'escoles i d'una ciutat a prop dels Urals, i a més va causar 13 ferits. Era un meteorit que era com una pilota de bàsquet, o sigui que no era tampoc massa gran i es va anar desfent. Imaginem doncs, un que sigui del tamany d'un autobús. L'impacte seria molt més gran.
No, que ens venen al cap, sobretot, imatges de pel·lícules, no? Sí. Que hem pogut arribar a veure.
No parlem d'això, però sí que el món és gran i hi ha una probabilitat de que això pugui passar. I parlarem doncs, justament d'aquestes probabilitats, i és bo que el 9 de setembre passarà per la línia en què passa la Terra. Posaven un exemple.
Tot i que encara quedi temps fins al setembre, doncs el viratge, doncs el viatge que està fent aquest meteorit es pot modificar?
En principi no. En principi no. A no ser que algun planeta el faci desviar per la seva gravetat, però en principi no. Però sí que es pot calcular doncs, quan a prop passarà de la Terra. Passa que passa per la línia en què fem nosaltres la traslació, segons sembla. Després potser es va canviant.
O sigui que el rossarem.
Bé, l'exemple que fiquen és, imagina't que tu traspasses una via del tren amb els ulls tancats, amb un tren que passa cada 15 hores. Tu pots creuar aquesta via del tren i la probabilitat de que el tren et xafi és molt petita.
Bé, parlarem de tot plegat en el programa El Torb. Queda't aquí perquè ara, res, en breu tindrem la nostra companya en alemany que ens ve a oferir l'actualitat de la jornada. Fins ara, Josep.
Fins ara.